Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Es dispara el consum de ketamina a les Balears. En els darrers anys ha augmentat un 300%, segons un estudi de l'Hospital de Son Espases. De fet, les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues es mostren preocupades pel desconeixement que diuen hi ha sobre aquesta substància. Ho explica Toni Parets, el director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per a aquestes que s'acuinen, així com es diuen, les drogues que s'acuinen particularment i cadascú va fer la seva mescla, es té una perillosata especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
La ketamina pot provocar deteriorament cognitiu, canvis cerebrals o malalties hepàtiques, entre d'altres. Tot d'una en parlam en aquest dimarts, dia 23 de desembre, en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. El Tribunal Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla.
Parlam d'Ali Kush, l'home que va matar la seva dona embarassada i el seu fill el maig del 2021. La sala penal determinarà que no hi cabia recurs de cassació i ara el Tribunal Superior de Justícia ho ha confirmat i, per tant, la sentència es ferma.
I l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament pel cas Hidrocarburs.
Haurà de comparèixer dia 28 de gener davant el jutge perquè va ser cap de gabinet de l'exministra per a la transició ecològica Teresa Rivera durant el període que s'investiga. També han citat a Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministra d'Indústria Reyes Maroto.
I de la política, el líder del Partit Socialista Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitit després del resultat de les eleccions en aquesta comunitat.
Els socialistes varen obtenir els pitjors resultats històrics. El PP va guanyar els comicis, però sense majoria absoluta. Avui, la presidenta en funcions de la comunitat, Maria Guardiola, reuneix el seu Consell de Govern.
I també avui hi haurà el darrer Consell de Ministres de l'any en què es prorrogaran les ajudes vigents al transport públic.
També està previst que s'aprovi el bo únic a tot l'estat espanyol en els trens de Rodalies i de mitja distància. Serà el primer Consell de Ministres amb la nova responsable d'Educació, Milagros Tolón, i Delma Saiz com a portaveu.
I la grossa de Nadal esquiva les Balears, però el sorteig deixa a les Illes una part del tercer premi i dos cinquens a Mallorca i Eivissa.
El primer premi amb 400.000 euros al dècim ha estat el 79.432 que ha caigut íntegre a Madrid i Lleó. En canvi, el tercer premi, el 90.693, sí que s'ha venut en part a Alcúdia, Caladó i Consell. A l'administració del Port d'Alcúdia n'han venut dos dècims. El responsable és Carlos Oliver.
Aquí, Port d'Alcúdia, zona turística, i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un 5 premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
I en els esports, el Palmer Bàsquet torna a canviar d'entrenador. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Lucas Victoriano ha estat destituït després de la històrica derrota que va patir el seu equip a Somos contra l'Obradoiro per 45-115. El tècnic argentí és el segon entrenador que deixa la banqueta del Palmer aquesta temporada. En principi, Juan Ignacio Díez de Acharán, segon de Victoriano, dirigirà l'equip diumenge en el derbi contra el Fiwi Palma. I en futbol, a primera divisió, Anita es va tancar la darrera jornada de l'any 2025 i ho va fer a la victòria de l'Espanyol per 1-2 a l'estadi de Sant Mamés contra l'Atlètic Club.
I del temps, la imatge d'aquestes darreres hores ha estat la de la neu que hi va emblanquinar el Puig Major a Mallorca. Avui la neu podria però tornar a caure a cotes altes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarem a tenir present precipitacions i, de fet, en el cas de que aquestes s'acabin donant a la Serra de Tramuntana, els cims més elevats a partir d'uns 1.000 metres podrien tornar a veure nevar. Així tot, a la resta del territori, les precipitacions també seran possibles al llarg d'aquesta jornada. De fet, en aquestes primeres hores ja han tingut qualque ruixat de caràcter local. I els núvols també ens deixaran un cel bastant tapat arreu del territori, amb més possibilitats de tenir qualque ullada de sol entre Mallorca i Menorca. D'altra banda, el vent bufarà moderat al llarg de tota la jornada, principalment de component oest i nord-oest. I això farà que la situació marítima sigui bastant complicada, sobretot a la costa més exposada, on fins i tot podrem arribar a tenir qualque radal de maregassa. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a situar-se entre els 13 i els 15 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a Llucmajor, 10 a Inca i 11 a Deià. A Menorca, 9 graus a Mahó i 12 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 8 graus a Santa Eulària i 11 a Eivissa.
I són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts amb Bernat Nadal, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i en Sant López. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues indiquen un increment del consum de ketamina i es mostren preocupats pel desconeixement vers aquesta substància. Un augment, per cert, que també demostra un estudi del Servei d'Anàlisis Clínics de Son Espases. Indica que el consum ha incrementat més d'un 300% a les illes d'ençà del 2023. I un dels indicadors que fan servir és que fa 2 anys es va detectar aquesta substància amb 80 pacients, mentre que l'any passat en varen ser 206.
Aquestes entitats expliquen que prenen tant ketamina com tussi, que és una droga sintètica també coneguda com a cocaïna droga, com a cocaïna rosa, que conté aquesta substància i MDMA. Les persones que en consumeixen dissocien i en moltes ocasions no recorden algunes el que han fet. Una de les coses que més els preocupa és el desconeixement sobre aquesta droga i els seus efectes. És Claudio Vidal, director estatal del programa Energy Control.
Hay personas que acaban desarrollando un consumo problemático de ketamina, ¿vale? Y acaban estableciendo una relación de dependencia con la ketamina, y además se trata de personas que luego muchas veces no acaban llegando a los dispositivos de tratamiento y no solicitan ayuda. Y en segundo lugar, hay un riesgo específico de la ketamina, que son los daños urológicos asociados al consumo de ketamina.
Els consumidors experimenten una relaxació excessiva. A part d'aquestes conseqüències, si en fan un consum crònic, els pot causar un deteriorament cognitiu, canvis cerebrals, cistitis ulcerosa i dany vacilar, dolors abdominals semblants als còlics, dilatació dels conductes biliars, fibrosi hepàtica o risc de malaltia hepàtica terminal. Toni Parets és el director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per a aquestes que se cuinen, així com es diuen les drogues, que se cuinen particularment i cadascú pot fer les seves mescles, té una perillositat especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
El fet que hagi augmentat el consum de ketamina, però, no va de la mà d'una disminució d'altres substàncies. La cocaïna, l'amfetamina i l'èxtasi es continua prenent igual que en els darrers anys.
Avui vols parlar del consum de drogues quan en l'àmbit sanitari continuen les negociacions sobre l'Estatut Marc que regula les condicions laborals del personal sanitari. Ahir va haver una nova trobada entre l'agrupació per a un Estatut Mèdic i facultatiu format per 16 entitats i el govern central. Una trobada, però, que va acabar sense cap acord.
Per tant, continuen convocades les jornades de vaga de diversos sindicats per mitjan gener, noves aturades que coincideixen amb les conseqüències que encara arrosseguen els pacients afectats per la darrera vaga de metges. Unes conseqüències que han despertat la indignació de nombrosos pacients afectats, com detalla Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
Hay gente que tenía la cita primero de diciembre y ahora la tiene a mitad de enero. Los afectados están muy enfadados porque lo que se esperaba es que reprogramaran las citas que estaban concedidas.
En les darreres setmanes, l'IB Salut afirmava reprogramant les consultes hospitalàries, les proves diagnòstiques i les operacions quirúrgiques cancel·lades durant les aturades, però pel que fa a l'atenció primària, assegura que és el pacient qui ha de tornar a sol·licitar una nova consulta. Unes explicacions que, segons l'Organització de Defensa dels Drets dels Consumidors i Usuaris de les Balears, no tenen cap sentit. La solució per a Consubal, perquè no es torni a repetir aquesta situació, és clara.
Lo que no es normal es que se hayan anulado las citas y se hayan dado nuevas citas. Lo ideal hubiera sido la reprogramación.
De moment, l'agrupació per un estatut mèdic i facultatiu manté la vaga convocada per als dies 14 i 15 de gener.
I un apunt més, encara parlant de la situació del sistema sanitari, Formentera s'ha reduït a la meitat la llista d'espera de consultes externes a l'Hospital de l'Illa.
Si pel desembre de l'any passat hi havia 350 persones en llista d'espera per ser atesos per un especialista, aquest mes de desembre són 185 els pacients que es troben en aquesta situació. Pel que fa a la llista d'espera per ser intervinguts quirúrgicament, ha davallat un 62%.
7:10.
Quan val un quilo d'autoestima? I de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I el Tribunal Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla. Parlam d'Ali Kush, l'home que va matar la seva dona embarassada i el seu fill el mes de maig del 2021. La sala penal determinà que no hi cabia recurs de cassació i ara el Tribunal Superior de Justícia ho ha confirmat i, per tant, la sentència és ferma.
En el recurs assegurava que la sentència era nul·la perquè mancaven explicacions per les decisions preses pel Tribunal en referència al temps de pena i a l'expulsió posterior de l'acusat del territori nacional. Els jutjats han desestimat aquest recurs i, en conseqüència, Kush ha de complir una condemna a 24 anys per matar la seva dona, a presó permanent revisable per assassinar el fill de 7 anys i a 6 mesos més per maltractament habitual a la llar.
I el jutge ha dictat una ordre d'allunyament per als presumptes agressors d'una nina de 12 anys que hauria estat víctima de violència dins l'àmbit familiar a Manacor.
La nina havia dit a les amigues que a casa li pegaven i, davant d'això, la varen animar d'anunciar. Divendres, després de sortir de classe, va acudir a les oficines de la Policia Nacional de la capital del Llevant. Allà, els agents varen comprovar que la nina tenia diversos blaus al cos. Com que ja no va tornar a casa, la seva mare i la parella d'aquesta van anar a denunciar-ne la desaparició. Allà foren detinguts com a presumptes autors de les lesions de la nina. El jutge ha decidit posar-los en llibertat en càrrecs i els ha dictat un ordre d'allunyament de la nina, que ara viu a casa d'uns familiars.
I s'incrementen les denúncies per furts a les Balears aprofitant la Copa de Nadal amb els mitjans de comunicació. El cap de Policia Nacional a les Illes, José Luis Santa Fe, ha fet balanç d'aquest 2025.
El màxim responsable del cos policial ha apuntat que el creixement de la delinqüència de baixa intensitat és a causa de l'increment de població i les dades rècord en l'arribada de turistes. També ha destacat el gran èxit de l'operació Enroque Val Manso contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals. És l'operació més gran d'aquestes característiques que s'ha executat a les Balears.
Tiempos nuevos, pues hay delincuentes que han vuelto al pasado y vuelven a robar en los coches, que la mayoría de las veces no se llevan nada porque la gente no tiene nada dentro de los coches. Bueno, es una molestia para los ciudadanos que sentimos mucho y que intentamos combatir todo lo posible, pero que también penalmente pues tiene un reproche muy difícil de encajar. Las cosas graves no han subido y estamos moderadamente satisfechos.
I l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu suplent del grup socialista al Parlament. Haurà de compareixer dia 28 de gener davant el jutge del cas Hidrocarburs perquè va ser cap de gabinet de l'exministre per a la transició ecològica, Teresa Rivera, durant el període que s'investiga. També han citat a Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministre d'Indústria, Reyes Maro.
Aquest mateix dia també haurà de tornar a declarar en aquest cas com a investigat l'empresari Claudio Rivas. Els investigadors el consideren el presumpte líder de la trama d'hidrocarburs vinculada amb la companyia Villafuel. Un dia després, dia 29 de gener, també haurà de declarar com a investigat l'empresari Víctor de Aldama. En la providència, el jutge també ha citat altres investigats pels dies 29 i 30 de gener.
Segons la Guàrdia Civil, la trama d'hidrocarburs no només hauria aconseguit infiltrar-se en la cúpula del Ministeri de Transports quan el dirigia José Luis Ábalos, sinó també en els d'Indústria i Transició Ecològica.
Aquesta infiltració s'hauria produït suposadament a través d'Aldama, amb l'objectiu d'influir en la resolució administrativa per la qual s'atorgaria a Villafuel l'autorització per operar en el mercat majorista dels hidrocarburs. Segons el darrer informe de la UCO, s'incompliren els terminis legals a canvi d'una contraprestació econòmica.
I de la política, encara destacant les eleccions a Extremadura, la presidenta en funcions d'aquesta comunitat, la popular Maria Guardiola, reuneix avui el seu Consell de Govern ja amb els resultats d'aquests comicis damunt la taula. El seu partit insisteix i diu que prefereixen governar sense Vox, tot i que demanen temps per conèixer les exigències dels d'Abascal. D'altra banda, el Partit Socialista d'Extremadura s'enfronta a una crisi amb la dimissió del seu secretari general, Miguel Ángel Gallardo, després d'obtenir els pitjors resultats històrics dels socialistes en una comunitat on tradicionalment governaven. En els pròxims dies nomenaran una comissió gestora per dirigir el partit.
Maria Guardiola no ho tindrà a priori fàcil per governar la comunitat que ara presideix en funcions. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana a Vox que sigui raonable en les seves pretensions.
Que no se equivoquen de adversario nunca más. El adversario no es el Partido Popular. El adversario es un gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistema.
Mentrestant, el líder de Vox, Santiago Abascal, no descarta ni tampoc confirma que un dels punts que demanin sigui que ella, que Maria Guardiola, faci un pas al costat i no presideixi la Junta.
La soberbia que la ha caracterizado por ser incapaz de dialogar con Vox y de llegar a un acuerdo presupuestario como en otros lugares y que le llevó a convocar unas elecciones gastándose el dinero de los extremeños y parece que continúa en el RQR sin ningún tipo de arrepentimiento.
La mateixa Maria Guardiola ha demanat responsabilitat a tots els partits, no només a Vox. De fet, no es descarta intentar aconseguir una abstenció del PSOE per facilitar la investidura.
Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte, necesita que sigamos impulsando las políticas que han llevado a nuestra región en tan solo 2 años y medio a obtener las mayores cotas de progreso.
Sigui com sigui, no serà el candidat socialista i fins ara secretari general Miguel Ángel Gallardo qui liderarà aquestes possibles negociacions. Ahir va dimitir.
Una decisión tomada, absolutamente madurada en la seguridad de que responsabilidad tomada en primera persona va a significar un nuevo impulso para el Partido Socialista.
Tot i que no renuncia a l'acte de diputat, mentre que l'executiva federal evita fer autocrítica. La portaveu Montse Mínguez lamenta la pujada de Vox i en responsabilitza el PP.
El problema del Partido Popular es que está copiando la forma y el fondo de las políticas ultras. Y esto lo único que hace es darle abono a los ultras.
En canvi, el portaveu de Podem, Pablo Fernández, treu pit dels resultats obtinguts per la candidatura conjunta amb Esquerra Unida.
El Partido Socialista ya está arrojando a este país a los brazos del Partido Popular y de Vox.
Podem es mostra crític amb el president del govern central, Pedro Sánchez, per no haver parlat dels resultats de les eleccions extremenyes durant la seva compareixença ahir, en què va anunciar la remodelació del seu executiu.
Una compareixença que Pedro Sánchez va anunciar el nomenament de Milagros Tolón com a nova ministra d'Educació. Avui s'estrenarà en el darrer Consell de Ministres de l'any.
El gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntat de diàleg i con humildat.
A més, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Alma Sáiz, assumirà també la nova responsabilitat com a portaveu del govern espanyol.
Així substituiran a la fins ara ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu de l'executiu, Pilar Alegría, qui ha d'encapçalar la candidatura socialista a Aragó en les pròximes eleccions. Sáiz ha dit que es deixarà la pell com a portaveu.
Ese es mi compromiso como portavoz. Escuchar, explicar y dar la cara. No es la primera vez que asumo esta responsabilidad, aunque en su momento lo hice en el plano autonómico, desde mi querida comunidad foral. Son tiempos difíciles y no podemos vivir de espaldas a ellos.
La fins ara portaveu de l'executiu central i ministra d'Educació sortint, Pilar Alegría, reconeix que tanca una etapa i diu que ha intentat ser útil.
Las despedidas nunca son alegres, y valga la redundancia que lo diga yo con este apellido, pero en mi caso... En mi caso hoy combino las dos caras de la moneda. Cerrar una etapa que de verdad para mí ha sido una etapa feliz, pero por otro lado vuelvo a mi casa.
Tolón, nova ministra d'Educació, va ser batllessa de Toledo i fins ara era delegada del govern espanyol a Castella-La Manxa.
Mm-hmm. I a Palma, l'Ajuntament ha aprovat de manera definitiva els pressupostos més alts de la seva història, en prop de 624 milions d'euros, un increment de més del 2% respecte del 2025.
Així és, i hem de dir que ha estat amb el vots a favor del Partit Popular, també de Vox, en contra del PSIP, Més per Palma i Unides Podem. És la regidora d'Hisenda, Mercedes Celeste.
És un pressupost que consolida un projecte polític que vàrem iniciar quan vàrem arribar en el 2023 i que ja amb el primer pressupost del 24 vàrem començar a posar les peces per fer aquest gran projecte transformador de ciutat.
Vox ha donat suport a aquests pressupostos perquè, diu, incorporen propostes seves, així com a fortes inversions que prioritzen el benestar social, la seguretat social, la mobilitat, millores en infraestructures i també a les barriades. Fulgencio Coll.
Són uns bons pressupostos, van a buscar precisamente resolver problemas a los ciudadanos de Palma. Hay fuertes inversiones en aspectos social, movilidad.
I els partits de l'oposició asseguren que els pressupostos només beneficien els que es dediquen als negocis turístics i immobiliaris. Són el socialista Xisco Ducros i la portaveu de Més per Palma, Neus Truyal.
Des del Partit Socialista el que consideram és que és un pressupost irreal, un pressupost que dibuixa una ciutat que no existeix i que no afronta els principals problemes que té la ciutadania de Palma.
Els pressupostos són una mostra més de les prioritats del Partit Popular, que és el negoci immobiliari i el negoci turístic, perquè no donen cap solució als problemes reals que té la gent, que s'accés a l'habitatge, la mobilitat més sostenible, tenir més transport públic.
Més com hem escoltat, han incidit en la manca d'habitatge i també en la tala dels vellombres de la plaça Llorenç Villalonga, el que consideren que reflecteix la manera de governar del Partit Popular des de la imposició, diuen, sense diàleg ni consens.
Una tala dels arbres vellombra del barri de Sa Calatrava de Palma que segueix indignant veïnats i entitats. Aquest era l'ambient de la concentració de rebuig que tenia lloc ahir a la plaça de Cort, on es concentraven un centenar de persones per protestar contra el que consideren un acte indigne i injustificat.
Les entitats veïnals i conservacionistes han demanat una reunió amb l'Ajuntament de Palma, però de moment no han obtingut resposta. Segons la presidenta de l'Associació de Veïnes de Sa Calatrava, Edita Nadal, els informes de l'Ajuntament de Cort no es corresponen a l'opinió d'altres experts.
Tenim diversos tècnics que s'han... enginyers agrònoms, enginyers forestals, biòlegs, que s'han ofert a fer els informes corresponents. Però tots ells opinen a lo que és a nivell de vista de que aquests arbres estan totalment sans. I, a més, és que és una cosa que es veu. O sigui, els troncs estan perfectes. No hi ha cap símptoma podredura.
Les entitats convocants, entre les quals també hi ha el GOP, Palma 21 i Arca, han explicat que seguiran amb les protestes. Recorden que l'Ajuntament va talar 17 arbres a la plaça Llorenç Villalonga al·legant motius de seguretat, ja que tenien, segons el consistori, risc de caiguda. La portaveu, Mercedes Celeste, entén que els veïnats es puguin sentir dolguts, però deixa clar que reposaran els vellombres amb arbres nous i joves per garantir-ne la recuperació.
Ho reconeixen, estan a la seva part final de la vida. I en aquest moment la malaltia pot esdevenir en un problema molt gros. Per tant, davant d'aquesta situació has d'actuar, encara que sigui un dolor per als veïnats, però se reposaran amb arbres nous, amb arbres joves, i tindrem una plaça en condicions i, sobretot, segura per tots.
Avui la regidora d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma, Belén Soto, detallarà en roda de premsa les actuacions que el consistori durà a terme pel que fa als arbres de la plaça Llorenç Villalonga.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I he vist el conflicte dels Don Pepe podria estar més a prop de solucionar-se. L'Ajuntament de Sant Josep ja ha començat a negociar amb els veïnats la solució per a rehabilitar l'edifici del Bloca, que es va declarar en estat de runa fa 5 anys i es va haver de desallotjar. Si tot va bé, els veïns retiraran les accions judicials que tenen en marxa a la vegada que els donen la llicència de rehabilitació.
Tot això després de l'acord de Pla d'ahir que autoritza el Bala Vicent Roig a negociar amb ells un conveni amb el qual se'ls doni una solució jurídica. Roig s'ha trobat amb ells aquest vespre passat en una assemblea de 2 hores on ha mirat d'aclarir els dubtes que poguessin tenir i ha acordat també començar a cercar una empresa que redacti el projecte tècnic per poder fer la reforma quan se'ls doni l'esperada llicència. La portaveu dels veïnats desallotjats, Sílvia Hernández, confia que trobaran la forma de poder legalitzar aquest edifici.
Tenim un punt molt important, que és que en el ple extraordinari d'avui tot el plenari ha estat d'acord en donar l'autorització, el recolzament al senyor alcalde per poder negociar tot això. Ara queda molta feina per fer. Queda per preparar la negociació, el document de la negociació, mirar tots els punts i demés, per altra banda cercar una empresa que ens faci el projecte i fent passes.
Precisament parlant d'habitatge, aquest 23 de desembre hi dedicarem el resum de l'any, perquè aquí a les Illes i tampoc a la resta de l'Estat encara no s'ha aconseguit garantir el dret a una llar digna. En la segona part d'aquest informatiu escoltarem les veus més coneixedores del sector, els que venen, els que compren, els que lloguen, els que són trets al carrer i els que a través de l'administració pública intenten amb l'aprovació de mesures i de lleis ajudar a pal·liar la situació.
Escoltarem, per exemple, l'economista Pau Montserrat, expert en mercat immobiliari, que reclama per l'any que ve un gran pacte públic i privat per impulsar justament iniciatives a curt termini que es notin de forma immediata. Optimista, però no és, ja que creu que el 2026, com ha passat enguany mateix, aquest repte no s'aconseguirà per la manca d'acord polític.
Els nostres polítics se centren més en intentar generar estats d'opinió que li puguin generar un vots en un futur, que no en posar realment solucions damunt la taula que facin que 2026 no sigui una còpia barata de 2025.
I mentrestant el negoci continua rodant i a final d'any es demanen, encara no s'han arribat al topall d'escalada de preus, liderant aquí a les Illes totes les estadístiques negatives, doncs els experts consultats diuen que no, que encara hi ha marge més per créixer i que l'any que ve les operacions de compra i de lloguer poden tornar a pujar fins un 10%. Així ens ho confirmava Ferran Font, director d'estudis de pisos.com.
El 2026 serà un bon any per vendre, també serà un bon any per jugar, des del punt de vista propietari, i de compra, doncs sí, no només perquè es perseguirien pujant el 2027, sinó que tindrem un any amb tipus d'interès que farà interessant hipotecar-se per comprar un habitatge.
I un apunt més abans de resumir el que destaca la premsa avui: 120 treballadors de Telefònica a les Balears podran acollir-se a l'expedient de regulació d'ocupació que ha anunciat la companyia de telecomunicacions, en què es vol estalviar 600 milions d'euros arreu de l'Estat a partir del 2028. A les Illes, els treballadors que s'hi podran acollir són els nascuts entre els anys 1969 i 1971, que en sortiran de manera progressiva durant els pròxims 3 anys. Un dels requisits és tenir 13 anys d'antiguitat a la companyia, així ho explica Sònia Morós, secretària d'UGT del sector de telecomunicacions.
Pues la valoración de LED es positivo porque ha sido negociado con la representación sindical y desde UGT encontramos que hay muchas garantías para los compañeros. A la par se ha negociado un convenio colectivo y, bueno, te digo, será voluntario y también la empresa se reserva siempre el derecho de veto de aquellas personas que por ahora que no puedan salir en un primer momento y a lo mejor puedan salir más adelante.
L'ERO en qüestió afecta 7 societats del grup empresarial i es preveu la sortida de 5.500 treballadors. I ara sí, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa. Començam amb l'editada a les Illes, avui dia especial en què els diaris en paper duen una portada falsa farcida de números de loteria per a que tothom pugui comprovar els seus premis.
A l'antiga podrien dir amb el número i anant un per un a veure si algun coincideix. O si s'han de conformar amb la salut, que per això es diu aquest tòpic. Un llistat que es completa a l'interior amb fotografies de la gent que ho celebra, a Palma el 5è premi, recorda que la grossa va passar de llarg. El titular és més prosaic, diu que l'audiència cita Marc Pons com a testimoni de la trama Coldo. Diari de Mallorca parla de tribunals també, però diu que la llei d'eficiència obligarà a fer mudances un milenar de funcionaris a la justícia de les Illes, i de la loteria treu el mateix punt, un centre comercial que va treure aquest 5è premi, diu en lletres poques sort, però ben celebrada. És important també aquest tema als digitals. Més moderns tenen un comprovador de números online, allà poden posar el número i ja ens surt directament si tenim premi o no. És el cas de l'Ara Balears, que també recorda que arribaren part d'un tercer premi i part de 2 5ens. Mallorca Diario, a més del comprovador de la loteria, diu que les Illes tanquen l'any amb més creixement, però també amb més bretxa social. I OK Balears, per la seva banda, no dur res de la loteria, se centra en el cas de Marc Pons i el fa extensiu a Francina Armengol. El Menorca, per la seva banda, treu també el cas a la portada, i els diaris Les Pitiuses, també pendent del sorteig dels premis, allà que arribaren, diuen, a Formentera.
I loteria també a la premsa estatal, que no pot deixar de banda, però, la política.
Per exemple, El País, que demostra un club de futbol de la Bañeza que va treure un premi, però en lletres diu que Vox demostra les males relacions amb Guardiola, Extremadura, abans de començar a negociar. El Mundo, en gros, treu la política, diu que Sánchez no veu desfeta electoral, afegeix un reportatge de barris socialistes de Badajoz, en aquest cas, que ara voten ultradreta. A baix, en petit, els premis de la Grossa, en aquest cas, van fins a Lleó. ABC, per la seva banda, en canvi, parla de política a tota la portada, diu que els ascensos de Vox preocupen el PP i dins el PSOE demanen Sánchez que reflexioni. I La Vanguardia ho veu directament en la relació dels guanyadors a les eleccions d'Extremadura, amenaces mútues.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 7 i mitja, es dispara el consum de ketamina a les Balears. En els darrers anys ha augmentat un 300%, segons un estudi de l'Hospital de Son Espases.
De fet, les entitats que treballen de manera directa amb les addiccions i les drogues es mostren preocupades pel desconeixement que hi ha sobre aquesta substància. Ho explica Toni Parets, que és el director de projectes i comunicació de Projecte Home Balears.
Les substàncies, totes les drogues, són perilloses per aquestes que se cuinen, així com diuen les drogues, que se cuinen particularment i cadascú va fer la seva mascota. Que té una perillositat especial per aquesta falta de control sobre el que conté i els seus efectes, que ja de per si els efectes de la ketamina ja en si ja alguns són perillosos.
La ketamina pot provocar deteriorament cognitiu, canvis cerebrals o malalties hepàtiques, entre d'altres.
I el Tribunal Suprem confirma la presó permanent revisable per l'assassí de Sa Pobla.
Parlam d'Ali Kush, l'home que va matar la seva dona embarassada i el seu fill al maig del 2021. La sala penal ha determinat que no cap recurs de cassació contra la sentència que ja havia confirmat el Tribunal Superior de Justícia.
I l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni a Marc Pons, el portaveu adjunt del grup socialista al Parlament, pel cas Hidrocarburs.
Haurà de comparèixer dia 28 de gener davant el jutge perquè va ser cap de gabinet de l'exministre per a la transició ecològica, Teresa Rivera, durant el període que s'investiga. També han citat a declarar a Juan Ignacio Díaz Vidart, qui va ser cap de gabinet de l'exministre d'Indústria, Reyes Maroto.
I de la política, el líder del Partit Socialista Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dimitit després del resultat de les eleccions.
Els socialistes varen obtenir els pitjors resultats històrics en aquesta comunitat. El PP va guanyar els comicis, però sense majoria absoluta. Avui la presidenta en funcions de la comunitat, Maria Guardiola, reuneix el seu Consell de Govern.
També avui hi haurà el darrer Consell de Ministres de l'any, en què es prorrogaran les ajudes vigents al transport públic.
També està previst que s'aprovi el bo únic a tot l'estat espanyol en els trens de Rodalies i de mitja distància. Serà el primer Consell de Ministres amb la nova responsable d'Educació, Milagros Tolón, i Delma Saiz com a portaveu.
I la Grossa de Nadal esquiva a les Balears, però el sorteig deixa a les Illes una part del tercer premi, 2 5-ans, a Mallorca i Eivissa.
El primer premi, en 400.000 euros, el dècim, ha estat el 79.432, que ha caigut íntegre a Madrid i Lleó. En canvi, el tercer premi, el 90.693, sí que s'ha venut en part a Alcúdia, Caladó i Consell. A l'administració del Port d'Alcúdia n'han venut 2 dècims. El responsable és Carlos Oliver.
Aquí, Port d'Alcúdia, zona turística, i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un 5è premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
I aquests dies ja sabeu que els informatius d'IB3 Ràdio fem els resums de l'any, seran passades les 8:30 i avui toca parlar d'habitatge, una de les qüestions que ha marcat el 2025.
I que marcaran el 2026, que som a punt de començar, segons preveuen els experts, que anticipen que continuïn les pujades en els preus del mercat de compra-venda i lloguer de fins al 10%. Ferran Font és el director d'estudis del portal pisos.com.
El 2026 serà un bon any per vendre, també serà un bon any per jugar, des del punt de vista del propietari, i de compra, doncs sí, no només perquè es perseguirien pujant el 2027, sinó que tindrem un any amb tipus d'interès que farà interessant hipotecar-se per comprar un habitatge.
I parlant d'habitatge, el conflicte dels Don Pepe podria estar més a prop de solucionar-se.
L'Ajuntament de Sant Josep ja ha començat a negociar amb els veïnats la solució per a rehabilitar l'edifici del bloc A, que es va declarar en estat de runa i es va desallotjar fa 5 anys. Si tot va bé, els veïns retiraran les accions judicials que tenen en marxa a la vegada que els donen la llicència de rehabilitació.
I del temps, la imatge d'aquestes darreres hores ha estat la neu que hi va emblanquinar el Puigmajor. Avui la neu podria tornar a caure a cotes altes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada bastant semblant a la d'ahir, marcada pel Nígols, i aquests també estaran acompanyats per algunes precipitacions irregulars i disperses. Aquestes, en cas de donar-se a la Serra de Tramuntana, a unes cotes per sobre dels 1.000 metres podrien tornar a veure nevar. Així tot, aquests ruixats podrien afectar a qualsevol indret del territori i ho podran fer al llarg de tota la jornada. D'altra banda, el vent bufarà moderat, ho farà de ponent i de mestral. Per tant, a la costa més exposada, la situació marítima serà més complicada, marcada per la forta maró en el cas de les Pitiuses i per la maregassa en el nord de Mallorca i de Menorca. I tot això estarà acompanyat també per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats en el termòmetre tornin a girar entre els 13 i els 15 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Sant Lluís i 12 a Cala Morell. A les Pitiuses, 7 graus a Sant Carles i 11 a Cala Jondal. I a Mallorca, 8 graus a Manacor, 9 a Marratxí i 12 al Port de Sóller.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetar amb els esports i parlam del Palmer Bàsquet, que torna a canviar d'entrenador. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, Lucas Victoriano ha estat destituït després de la històrica derrota que va patir el seu equip a Somos contra l'Obradoiro per 45-115 el passat cap de setmana. El tècnic argentí és el segon entrenador que deixa la banqueta del Palmer aquesta temporada. En principi, Juan Ignacio Díez de Acharán, segon de Victoriano, dirigirà l'equip en el derbi contra el Fiwi Palma. Aquest partit es disputarà diumenge a les 12 del migdia al Palau de Somos. I l'Estia Menorca també tancarà l'any diumenge. Ho farà al pavelló de Vintalfa a les 12:30. El conjunt menorquí s'enfrontarà al Fuenlabrada. I en futbol a primera divisió, nit es va tancar la darrera jornada de l'any 2025 amb la victòria de l'Espanyol per 1-2 a l'estadi de Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Amb aquest triomf, els catalans se situen 5ens a la classificació en 33 punts i el conjunt basc es 8è amb 23 punts. Pel que fa al Mallorca, la plantilla descansa aquesta setmana i dilluns que ve començarà a preparar el primer partit de l'any 2026. El conjunt vermell rebrà el 4 de gener a Somos la visita del Girona, l'equip català que marca la zona de descens en 15 punts, 3 menys que el Mallorca. Per tant, és un partit clau per allunyar-se de la zona perillosa de la classificació. I com és tradició cada any, la Federació de Futbol de les Illes Balears va celebrar ahir el brindis de Nadal amb els professionals del mitjans de comunicació. El president Jordi Orrac va valorar positivament el seu primer any de legislatura i deixa ben clar quina és la seva prioritat, acabar amb la violència als camps de futbol de les nostres illes.
Nosaltres lluitarem, hem fet 7 campanyes en un any i mig, lluitarem contra la violència, però a veure que la violència forma part de la societat i per molt que facem sempre hi haurà aquests petits incidents en els camps que morduran a prendre decisions en breu sobre aquest assumpte darrer d'aquest cap de setmana.
I parlant de l'assumpte d'aquest cap de setmana, la Federació Balear es presentarà com a acusació particular en aquest procés penal contra el jugador que va agredir un àrbitre assistent el passat cap de setmana en un partit de segona regional disputat a Mallorca. I un dels vicepresidents de la Federació Balear és José Tirado. El president del Palma Futsal afronta les festes de Nadal amb una il·lusió ben gran, la que li provoca l'anfitrió de la Supercopa d'Espanya el dies 3 i 4 de gener al Palau de Sant Moix.
Creo que es algo histórico que en el año del centenario pues la federación haya podido conseguir a través de la Española que se celebre ya algo que tanto los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala tenía tanta ilusión, y abrir el centenario pues con una Supercopa, un título oficial que nos brinda también al Palma a poder competir en casa, un título que tanta ilusión nos hace a todos, ¿no? Que podría ser el primer título nacional.
A més, Tirado va deixar clar que el club no té intenció de fer cap moviment en aquest mercat d'hivern. Això sí, l'equip mallorquí recuperarà a Piqueras després de 8 mesos lesionat.
No, nuestra intención al día de hoy, si no ocurre nada, porque aquí nunca se sabe en el Palma, hoy dices una cosa y mañana o se vende un jugador o hay una lesión inesperada y tienes que tomar decisiones, pero la decisión nuestra es no hacer ningún movimiento en el mercado. Piqueras va a ser un poco el fichaje de invierno, que prácticamente ya va a empezar a disposición del equipo y esa es la ilusión nuestra.
L'Illes Balears-Palma no descansa aquestes festes. El conjunt mallorquí jugarà dissabte a les 6:30 partit de Lliga a Jaén, un partit que, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I Toni, vingut, ho té tot preparat per disputar el seu setè Dakar consecutiu. L'eivissenc ha presentat el seu projecte per afrontar la prova automobilística més dura del món. Vingut repetirà el rol de l'any passat, serà el copilot del català Gerard Ferrés a la categoria Side by Side. L'any passat ocuparen la sisena posició de la general. L'objectiu en aquest Dakar 2026 és pujar al podi.
Jo, el meu plan és arribar a córrer de pilot, però bueno, mentrestant estic aprenent com a copilot. Ja partim amb més experiències dos junts, mos duim bé, cosa que és molt important, no? Entre pilot i copilot són moltes hores junts i mos hem d'entendre. Creo que este año el Dakar va ser, por lo que nos han comentado, más difícil que otros años. O sea, si, yo creo que si le sabemos sacar provecho, si sabemos intentar tener menos averías y solucionarlas con menos tiempo, pues eso es una ventaja.
Idò, aquesta nova edició del Dakar començarà el dia 3 de gener.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Fem una repassada del que va donar de si el sorteig de la loteria de Nadal d'ahir. La grossa va esquivar. Les Balears que varen poder espipallar, però, part del tercer premi venut a Consell, a Caladó i al Port d'Alcúdia i dos cinquens, que també varen caure a Mallorca i Eivissa. El primer premi, en 400.000 euros, el dècim, ha estat el 79.432.
79.432, 4 milions!
Va sortir abans de les 11 del matí i va caure íntegre a Madrid i a Lleó. Per tant, passa de llarg a les Balears.
En canvi, el tercer premi, el 90.693, sí que s'ha venut, en part, a Alcúdia, Caladó i també Consell. Cada dècim està premiat en 50.000 euros. A l'administració del Port d'Alcúdia n'han venut dos dècims i el responsable és Carles Oliver.
Aquí, Port d'Alcúdia, zona turística i venem des del mes de juliol, pot ser qualsevol, ja pot ser un resident, veïnat o qualsevol persona de pas. Ja havien donat un cinquè premi, ja fa un parell d'anys, o sigui que ja coneixem un poc el que és el tema de donar alegria a la gent i molt content.
A Consell i a Caladó just han venut un dècim d'aquest mateix número a cada administració. Julià Vidal, responsable de l'administració de Caladó, i Cati Ferrer, de Consell.
Al moment no s'ha personat ningú, no sabem si... Aquí és un port bastant turístic, si ha estat a un treballador que l'ha agafat i el senador i quan se n'ha tornat a casa a passar el Nadal, o si qualcú que ha vengut durant l'estiu, però bueno, ja està, ja l'han dat.
La veritat que és una alegria grossa, però repartir premis i donar un pot d'alegria a la gent. És un dècim que s'ha venut així aleatori i no sabem què ha estat. no saben si aquesta persona ja sap que ha estat afortunat o igual encara no se n'ha donat compte que té el premi.
Hi ha un cinquè premi venut en part a Palma i a Eivissa, el 77.715, l'administració de loteria número 38 del centre comercial Carrefour de Palma, al carrer General Riera, ha repartit 60.000 euros entre 10 afortunats que han comprat 10 dècims en aquest punt de venda. No és la primera vegada que el seu propietari, Milan Curtis, ven un premi d'aquestes característiques.
Las emociones siempre son muy grandes, muy grandes. Como si fuera la primera vez que das un premio. Te olvidas de los premios anteriores y la alegría es como primera vez.
I d'aquest mateix número, el 77.715, se n'han venut dos dècims a Eivissa i a Can Bellotera. Quina és la història d'aquest cinquè premi, Elena Gregori?
Cano, una de les treballadores del punt de venda del bar Can Bellotera, va escollir el número de terminal a finals d'agost perquè just acabava en 5 sols. Va triar dos dècims que es van vendre, recorda, entre agost i setembre. Espera que els premiats siguin vecins del barri de Sant Jordi. Escoltam a Azucena Cano, treballadora del punt de venda.
La veritat és que ser una administració petita, bueno, un punt de venda, tenim molta sort. Nosaltres estan molt, sempre lo fem amb molta il·lusió. Que la gent estigui, bueno, que toque.
En 9 anys que tenen obert, han repartit 6 cinquens premis, a excepció de 2022, que va repartir un dècim de la grossa de Nadal.
Un altre dels cinquens premis de la grossa de Nadal s'ha venut en part a l'administració de loteria del Carrefour, al centre comercial Fan de Palmes, el número 23.112, i un altre cinquè premi d'aquesta loteria, el 25.412, també és la data de naixement d'en Álvaro, un infant que pateix la minopatia congènita. És una malaltia rara i degenerativa. Fa 10 anys que la seva família va començar a vendre dècims solidaris amb la seva data de naixement per recaptar fons per estudiar la malaltia, i enguany la sort els ha arribat. N'Álvaro es mostrava així de satisfet.
Una locura. Yo no me lo creí. Estaba en shock totalmente. Me siento como si hubiera yo ayudado a mucha gente a tener una ayuda económica y no sé, me siento muy bien.
Aquest número el duen d'una administració de Màlaga. Enguany n'han venut 300 dècims i, per tant, han repartit 1.800.000 euros. La padrina i el seu pare se senten agraïts i contents.
Me puse a bailar, a cantar, a moverme. Tenía vértigo y ya ni los vértigos los sentía. O sea, una emoción, porque la gente se ha volcado mucho siempre con Álvaro y es una compensación.
Los que han estado aguantando hasta ahora, pues, han recibido algo. Hasta ahora no habíamos sacado nunca nada.
Per cert, que des d'ahir hora baixa ja es poden cobrar els imports dels premis. La data límit per fer-ho és dia 23 de març.
Si el premi de la loteria de Nadal és inferior a 2.000 euros per dècim o resguard, l'import es podrà cobrar directament al punt de venda, tant en metàl·lic com a través de Bizum. Si el premi és igual o superior a 2.000 euros, l'import s'haurà de cobrar a les entitats financeres autoritzades, és a dir, el BBVA i CaixaBank. En aquest cas, a més, si el dècim s'ha compartit, a l'hora de cobrar-lo, s'hauran d'identificar tots els participants. Cal recordar que els dècims caduquen al cap de 3 mesos després de la celebració del sorteig.
I vos parlem ara de la nova etapa en la gestió de les residències de la gent gran d'Eivissa. El Consell eivissenc i el govern han signat el protocol pel qual començaran a gestionar de manera conjunta els centres de Can Raspalls, de Can Blai i de Sasserra. Ens ho explica Enric Fernández.
Can Raspalls, Can Blai i Sasserra són precisament les tres residències que encara estan en mans de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal, ens depenent del govern. Tot i que no hi ha termini fixat perquè el Consell d'Eivissa n'assumeix la gestió en solitari, la intenció és que el traspàs de la competència de dependència no afecti en cap cas ni usuaris ni treballadors de les residències. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Ajuda a la Dependència.
Des de la màxima responsabilitat i con el objetivo que les decía antes, que las personas usuarias tengan garantizada la mejor atención en todo momento y además también que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos y que no tengan que sufrir por los vaivenes de les administracions.
Al voltant de 120 dels 300 treballadors de la Fundació fan feina a les tres residències d'Eivissa. El president del Consell, Vicent Marí, ha recordat que no volia rebre la competència sense sous. Marí ha explicat que ara caldrà estudiar el cost real del traspàs i reforçar la plantilla per deixar de dependre de Mallorca.
un protocol que marca un full de ruta clar. Avui comença la cogestió d'aquestes residències, que és un pas previ a una futura gestió total i autònoma per part del Consell Insular.
De moment, Consell i Govern descarten donar un termini de duració d'aquest període de cogestió abans del traspàs complet de les competències de dependència a Eivissa.
I més de 360 alumnes amb altes capacitats de les Balears es veuran beneficiats per dos programes que fomenten i que donen resposta a les seves necessitats. La Conselleria d'Educació i la UIB han signat un conveni de col·laboració que fins l'any 2028 permetrà destinar més de 216.000 euros en aquests dos programes, Carme Moreno.
Es tracta del programa Mentor i Menta per l'enriquiment curricular i Estalmat per fomentar el talent matemàtic. Els dos programes van adreçats a joves d'entre 12 i 17 anys. És el rector de la universitat, Jaume Carot.
Potser la novetat ara és que tenim tots aquests anys que he esmentat abans, d'aquí fins al 28, compromesos i coberts, i que s'ha augmentat. S'ha augmentat de manera notable la dotació econòmica, la qual cosa, insisteixo, permet arribar a més alumnes, a més estudiants.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha anunciat que en vista el curs vinent s'aplicaran nous criteris per poder detectar més casos d'altes capacitats. L'important, diu Vera, és la detecció primerenca.
De vegades hi ha temes conductuals que van associats en això i te'ls trobes a secundària, i aquí sí que vols putxerrar jo com a professor, com a tutor que he estat de secundària molt d'anys. És a dir, te trobes temes conductuals que te penses que és un tema conductual arrelat a un tema específic d'adolescència, però que també en casos mos han trobat que va arrelat o va unit a altres capacitats que no han estat tractades a unes edats primerenques.
La quantia econòmica pels programes Mentoriment i Estalmat s'ha incrementat de manera considerable, ja que l'any passat va ser aquesta quantia de 170.000 euros.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I avui hi haurà el darrer Consell de Ministres de l'any que prorrogarà les ajudes vigents al transport públic i aprovarà el bo únic a tot l'estat espanyol en els trens de Rodalies i de mitjana distància.
Un nou abonament únic que costarà 60 euros al mes i permetrà viatjar per tot el territori espanyol en ferrocarril i també amb autobusos de la xarxa estatal. El bo d'abast estatal anunciat fa només una setmana pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, possibilita també que els joves de fins a 25 anys paguin la meitat, 30 euros mensuals. Estarà disponible a partir de dia 9 de gener, segons el ministre de Transports i Mobilitat, Òscar Puente.
I per cert, que mantindran durant tot l'any que ve les mesures de l'escut social per protegir les famílies més vulnerables i que havia de decaure enguany mateix.
I tot arran de l'entesa entre l'executiu espanyol i EH-Bildu, es mantindrà així la prohibició dels desnonaments de persones vulnerables quan no hi hagi una alternativa residencial. També evitarà el tall de subministraments bàsics, com ara la llum, l'aigua, el gas, i es prorrogarà el bo social elèctric. Òscar Matuté, portaveu de EH-Bildu al Congrés.
Un acuerdo que ponemos en valor debido a la relevancia que tiene para decenas y decenas de miles de personas que atraviesan por dificultades económicas y sociales, ya que supone una protección básica aún hoy más necesaria que nunca.
El decret ara s'haurà de convalidar al Congrés, possiblement a la primera votació que convoqui la Cambra Baixa en el nou període de sessions.
I el darrer del cas, Begoña Gómez, passa per l'Audiència de Madrid, que ha revocat la decisió del jutge Peinado de demanar els correus electrònics a Begoña Gómez i que la UCO els analitzi.
De fet, l'Audiència ha tingut en compte els recursos presentats per la Fiscalia i la defensa de la dona del president, Pedro Sánchez, perquè considera que la petició no té justificació necessària. El jutge havia demanat els correus per aclarir si havia influït a favor de les empreses de Juan Carlos Barrabés, adjudicatari de contractes públics.
I la notícia destacada d'aquesta matinada ens arriba dels Estats Units. El govern de Donald Trump ofereix més de 2.500 euros a cada migrant sense documentació que accepti sortir de Nord-Amèrica abans que acabi l'any.
Així ho ha anunciat en un comunicat la Secretaria de Seguretat Nacional. La secretària, volen dir, Cristi Noem, l'administració pagarà la bonificació i també els viatges a tots aquells estrangers sense paper que s'autodeterminen deportin voluntàriament. En plena campanya per accelerar les deportacions massives, també s'adverteix que si els migrants no parteixen dels Estats Units de manera voluntària, seran detinguts i així mai podran retornar al seu país d'origen.
Per cert, que l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar una embarcació que navegava en aigües del Pacífic Oriental i ha deixat una persona morta, tot això mentre Donald Trump anuncia la construcció de nous vaixells de guerra de darrera generació.
These are the best in the world. They'll be the fastest, the biggest.
El president dels Estats Units confirma que destinarà 26.000 milions de dòlars, que són 22.100 milions d'euros, a la construcció d'aquests vaixells de gran tonatge, inclosos transporta aeronaus. Assegura que seran més letals, els més letals que s'han construït mai, també els més ràpids i 100 vegades més efectius pel combat.
I pel que fa a l'atac mortal del vaixell, les Forces Armades nord-americanes confirmen a la xarxa social X la mort del suposat narcoterrorista, diuen. Un bomber bardeig sota la direcció del cap del Pentàgon, mentre el govern de Nicolás Maduro ha advertit de la inacció davant l'agressió, diuen, dels Estats Units.
Són les 7:55 minuts, vols parlar, mare, de les festes de Nadal. És que durant aquestes festes a Maó pot ser complicat trobar peix i marís fresc, especialment gamba vermella. Això és perquè avui serà el darrer dia de l'any que surten a pescar les barques de bou amb base al port Maones.
A Ciutadella, dues barques de bou encara sortiran a pescar fins a finals d'any. Després els tocarà aturar unes setmanes. La raó són les restriccions en favor de la sostenibilitat i la regeneració que imposa la Unió Europea. Fa ja una setmana el representant dels Estats membres tancaren un acord que manté els 143 dies que han tingut enguany per pescar. En principi eren 130, però a finals de novembre se n'hi van afegir 13 més. Es tractava de poder cobrir les festes de Nadal també, però a Maó les barques de bou just demà acaben l'any. Pitu Quintana és l'armador de la barca Pitu Quintana.
Una barca almenys deve fer 170 dies, com a mínim, eh? I quan t'arranques, després tornes a parar, ara tornem a partir, ara mos van donar 13 dies aquests. Aquests 13 dies, aquests nosaltres ja totes les barques que teníem planificat per arribar al dia d'avui, o sigui, els 13 dies aquests s'han perdut. Passar mala gestió de l'administració.
I just coincidint amb aquestes festes de Nadal, el Consell de Mallorca ha recollit més de 1.000 juguetes perquè els infants més vulnerables puguin tenir uns bons reis. Ja s'ha fet entrega de tot el material que s'ha recollit corresponent al programa Cap Infant Sense Jugueta, i la Fundació Montición Solidari la repartirà entre els seus usuaris. Són 1.200 infants de menys de 12 anys. Blai Vidal és el president de la Fundació.
Ha estat una sorpresa que mos omple de joia perquè hem duplicat la campanya de l'any passat. Són unes 2.000 famílies i d'aquestes 2.000 famílies, dia 3, compareixeran, els nens triaran la seva jugueta principal, després triaran un joc de taula, després triaran un llibre i després una pepa o un peluche i un sorteig de joguines especials.
Dia 3 de gener es durà a terme l'exposició de juguetes perquè els infants puguin elegir el seu regal.
Sant Antoni, sorriós, sorriós, sabien en nom del nom, en nom del nom, sigueu sempre advocat.
I encara no ha començat Nadal, però ja començam a parlar d'unes altres festes, les de Sant Antoni. Joan Perelló, mestre, ha guanyat el concurs del cartell d'aquestes festes. L'Ajuntament de Sa Pobla ja l'ha fet públic i amb ell ja anuncia les festes del patró per l'any que ve. El jurat n'ha destacat la qualitat artística, així com el gran nombre d'obres presentades.
Un dimoni provocador, en la llengua de fora, molt de colors i un missatge clar i llampant. Sant Antoni, Sa Pobla, l'any, el 26, i el dies de la festa grossa, 16 i 17 de gener, Revetlla i Dia del Sant. El concurs establia que les propostes havien de ser inèdites, de temàtica vinculada, evidentment, a la simbologia de Sant Antoni, i amb lemes referits precisament això també. Aquest treball guanyador esdevé el cartell oficial de les festes, obté un premi de 500 euros i una ximbomba, com la que sona de fons. Cada any són més els participants. De fet, el jurat ha hagut de triar entre 36 propostes diferents.
Yes, but possiblement un dels riffs de guitarra més reconeguts i, tot i que molts el coneixen poc, recordam el nom d'aquest autor, Chris Rea, que va morir ahir als 74 anys, una veu única que va encunyar aquest tema i molts altres, però que serà recordat per sempre per aquest On the Beach i per Driving Home for Christmas.
Tenia una malaltia complicada pel fet que ja havia passat per un ictus fa uns anys i per un càncer pel qual se li va haver d'estirpar el pàncreas. En pocs dies a l'hospital, a mort de la seva família, en tranquil·litat, envoltat dels seus, va néixer l'any 51 a Middlesbrough, però la seva família era mig italiana i mig irlandesa, i possiblement això ajuda a entendre aquesta manera de cantar tan italiana a estones, tot i que sempre anglòfona. Va fer 25 àlbums d'estudi i va assolir dos números 1 al Regne Unit.
Amb la seva música arribam a les 8. There's a certain melody takes me back.